TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 13 d'abril, en què vos explicam que les Balears són la comunitat autònoma amb més reserves marines protegides i els pescadors professionals demanen estendre-les encara més. Una quarta part d'aigües interiors ja tenen prohibida la pesca d'arrossegament perquè es regulen per aquesta figura de protecció. Segons el director general de pesca, Antoni Grau, això a la llarga permet fer captures de mida més grossa.
Un carroi d'un quilo val molt més que 10 carrotges de 100 grans. Carrotges de 100 grans se venen com a borralla per fer broll, i un carroi d'un quilo, pues, no sé, per tant, qui més li paguen a 25 euros d'estima. Això és essencial. Eh? Això és el benefici de la reserva.
Tot d'una, vos n'ampliam la informació en una jornada en què hi ha un protagonista en majúscules. Perquè el Mallorca ha sortit del descens i Vedat Muriqi és el màxim golejador de la història del club. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La victòria per 3-0 contra el Rayo Vallecano fa que els vermells, amb 34 punts, acabin la jornada fora de la zona de descens. Un triomf que té un nom propi, el del davanter Vedat Muriqi, que amb els dos gols anotats ahir es converteix en el màxim golejador de la història del Mallorca Primera Divisió amb 55 i supera així Samuel Eto'o, que en va marcar 54. Jean Virgili sentenciava el partit amb el tercer gol, el primer del català amb la camiseta del Mallorca. Sentim el protagonista Vedat Muriqi.
Tenía clarísimo que quiero ser uno de los leyendas de ese equipo. Gracias a esa gente, gracias al staff, a mis compañeros, todo, que hoy he cumplido uno de mis sueños. Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo. La verdad, estoy muy, muy orgulloso de mí mismo.
I avui, la darrera hora, banda de l'actualitat esportiva, ens deixa dos assumptes destacats a la crònica internacional. A Hongria, aquest que sentireu serà el nou president del país.
Magyar emberek ma igent mondtak Európára.
Nom Peter Madjar i ha guanyat les eleccions amb més del 50% dels vots.
Serà punt final als gairebé 16 anys de govern de l'ultra i antieuropeista de Viktor Orbán, que ha reconegut la derrota. És un canvi de rumb important d'un país que en els darrers anys ha tingut posicions pròximes a la Rússia de Putin i als Estats Units de Trump.
I l'altre assumpte destacat del món ve precisament dels Estats Units, que han ordenat a l'exèrcit el tancament perimetral de l'estret d'Hormuz.
Trump respon així al fracàs de les negociacions d'aquest dissabte amb l'Iran. El preu del petroli es torna a disparar i el barril de Brent supera de nou els $100.
I avui també destacam que la Fundació Banc de Sang i Teixits organitza una jornada de recollida de sang en un espai molt especial.
Serà avui hora baixa entre les 4 i les 8 i atenció perquè serà el Teatre Principal de Palma. Els participants rebran una invitació per anar a l'òpera. Teresa Jiménez és la directora del Banc de Sang.
Y es una campaña para fomentar la donación de sangre, especialmente ahora, después de la Semana Santa, que estamos muy bajos de reservas.
I pel que fa al temps, continua la jornada inestable, amb avís taronja per mala mà a Menorca i groc al nord i nord-est de Mallorca. Marc Caldentà, i bon dia.
Bon dia, així és, i és que hem tingut onades que han superat els 6 metres d'altura de Boia de Mó, per tant, pendents d'aquest temporal de demà, d'aquest vent de tramuntana, que avui continuarà bufant moderat, en cot forts en el cas de Menorca, sobretot aquestes pròximes hores, si quiero veure que ha d'anar fluixant a darrera hora del dia, però jornada marcada per aquest vent, i també pel cel tapat durant tot el dia, pràcticament costarà de veure el sol, matí amb precipitacions, pluges febles en general aquestes pròximes hores, que a partir de migdia aniran afluixant i ja al capvespre difícilment tindrem precipitacions. Pot quedar qualque ruixat residual després d'unes pluges que ja freien els 100 litres a punts com, per exemple, Mortitges, Corca, els 87 al Parc Natural de Llevant, a Mallorca. I aquestes pròximes hores, insistim, continuaran aquests ruixats, aniran a la baixa, tot això amb un ambient fresquet. Ara mateix temperatures de 10, 11, 12 graus amb màximes que han de quedar entorn dels 15 arreu del territori. Per tant, inici de setmana marcat per aquest ambient fresc d'hivern amb pluges que aniran a la baixa.
Són les 8 i 5 minuts del matí. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Escanelles i Toni Sastre a la redacció, escoltau l'informatiu matí.
Informatiu matí. I de 3 Ràdio.
Les Balears concentren una superfície de més de 60.700 hectàrees de reserves marines. Ara per ara, una quarta part d'aigües interiors ja tenen prohibida la pesca d'arrossegament perquè es regulen per aquesta figura de protecció. Som la comunitat que té més reserves. En els darrers 10 anys se n'han declarat 5 de noves. Els pescadors professionals reclamen, però, estendre encara més aquestes àrees.
Amb la darrera ampliació de la reserva d'Esfreus, Formentera passarà a estar protegida per una reserva única. Les 5 noves reserves, entre les quals Tagomago, Eivissa i la punta de Sa Creu a Formentera i l'illa de l'Aire a Menorca, són poc extenses, a excepció de Tagomago, que concentra més de 4.000 hectàrees. Antoni Grau és el director general de pesca.
I el que són la Mediterrània Central, Itàlia, França, Espanya, per suposat, no hi ha enlloc que hi hagi tantes reserves. Ni en proporció respecte de la costa, ni en número.
Del total de les 12 reserves, la del Llevant a Mallorca i Sa Dragonera tenen aigües compartides amb l'estat espanyol. La primera figura de protecció pesquera efectiva i estan prohibida la pesca d'arrossegament i s'hi regulen les activitats de pesca artesanal i recreativa va ser la d'Esfreus d'Eivissa i Formentera l'any 1999. En aquests moments, el govern té una exposició pública, l'ampliació de la reserva d'Esfreus i la petició d'estendre altres reserves.
Sí que és veritat que el govern anterior i nosaltres ja fa bastant d'anys que han demanat a l'Estat que faci dues reserves marines més. Una a Solla, que si no m'equivoc, que se demana de l'any 2010, i una altra a Formentera, que és el Baifondo, que seria al sud d'Escat de Barberia, amb aigües exteriors.
Perquè ens en facem una idea, Esfreus d'Eivissa i Formentera té en aquests moments 15.000 hectàrees i en l'aplicació s'arribaran a les més de 17.000. Pel que fa a la del migjorn a Mallorca, des del Cap Blanc fins a Cabrera i a Cala Figuera, concentra prop de 22.000 hectàrees. I com dèiem, les reserves marines són el resultat d'anys de reivindicacions per part del sector pesquer balear. Els pescadors reclamen més vigilància i també més vedes. Tomeu Garau és el president de la Confraria de Pescadors de Cala Ratjada.
Una vigilància que qualsevol podria fer qualsevol cosa, pescador o que no sigui pescador, podria fer qualsevol cosa que està mal feta. Vedes, hauria d'haver unes vedes, que en altres aquí tenim només 3 mesos de llagosta, de palangre, també 5 mesos de palangre.
A efectes pràctics, l'aprovació d'aquestes àrees de protecció pesquera ajuda a incrementar les captures i fa que els peixos siguin més grans. Han de pensar que els pescadors artesanals, que són els que poden pescar dins les reserves, fan captures d'exemplars més grossos.
Un carroig d'un quilo val molt més que 10 carroigs de 100 grans. Carroigs de 100 grans se venen com una borralla per sobre i un carroig d'un quilo, pues, no sé, per tant, qui més li paguen a 25 euros el quilo. Això és essencial. Això és el benefici de les reserves.
En algunes reserves, la biomassa de peixos és fins a 52 vegades superior. També ajuden a la recuperació d'hàbitats com les praderies de Posidònia i els fons coralígens. La majoria d'aquestes àrees de protecció d'hàbitats d'espècies i biodiversitat a la mà pertanyen a aigües interiors, només 6.000 són exteriors.
Avui hem començat aquest informatiu a la mà, però també anem a la muntanya, perquè la plataforma Dret de Pas Mallorca, que aglutina col·lectius com els ciclistes de muntanya, senderistes, escaladors o excursionistes, es mobilitza contra la llei de la Serra de Tramuntana que impulsa el Consell de Mallorca. Critiquen que la futura norma exigirà una autorització dels propietaris per travessar les finques de propietat privada i auguren que aquesta regulació significarà el final d'aquestes activitats i el tancament de molts de camins. Un extrem que nega la institució insular, que explica que la llei preveu arribar a acords i convenis amb les propietats privades per obrir noves rutes.
Aquest dimecres finalitza el període d'al·legacions, de fet, i aprofitant aquest dia, la plataforma preveu entregar de forma simbòlica un milenar de signatures contra la norma. Segons la plataforma, la justificació principal de les restriccions és la protecció del patrimoni. El portaveu de l'entitat, Pep Pastopa, assegura que hi ha estudis que demostren que les bicicletes de muntanya tenen un impacte molt baix pel que fa a l'erosió del territori.
El que fan mal els camins és les torrentades i la pluja i condicions atmosfèriques, no? Meteorològiques. De fet, el fet de que un camí s'emplei fa que el camí se consolidi. És a dir, si un camí el deixes, s'omple d'herbes, tal i qual, quan fa mal temps se bloqueja. Vull dir, són els mateixos senderistes o ciclistes els que quan passen per un camí i troben una lenta aigua, doncs l'aparen i reobren el camí.
El director insular de la Serra de Tramuntana, Toni Solivelles, explica que s'han reunit amb la plataforma i que els ha comunicat que mai se'ls restringirà el pas per camins públics i que volen fomentar l'obertura de més camins. Solivelles destaca la bona voluntat dels propietaris a l'hora de facilitar l'accés a les persones que volen gaudir de la serra.
Veure que s'ha de fer un esforç per que se li entengui aquest respecte en aquestes zones privades, perquè realment és un dret constitucional, és a dir, això és així. Però s'ha de destacar sempre la bona voluntat que ha hagut dels propietaris i pagesos a l'hora de passar per qualsevol propietat privada. I nosaltres volem que s'esquia així, sense cap dubte, i així ho fomentarem i se fomenta en la llei.
Estopa indica que la llei de la Serra de Tramuntana trepitjarà la llei de camins de 2018 del govern, un fet que, diu, pot generar inseguretat jurídica tant per als propietaris com a les persones que fan esport a la serra.
Si un mateix camí té dues lleis que l'afecten, serà complicat. I a més, el que fa el Consell de Mallorca és regular la Serra Tramuntana i la resta de l'illa no, en el qual encara lia un poc més la cosa. No? Jo quan he de mirar jo he de saber què és el que puc fer a Mallorca, que he de mirar la llei balear o la llei insular.
El portaveu de Dret de Pas Mallorca pronostica que la regulació que planteja la institució insular generarà rebuig i conflictivitat perquè les persones que vulguin passar o continuaran intentant. Demana també responsabilitat a les persones que fan activitats esportives a la muntanya.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 8 i 12 minuts. Un motorista de 46 anys ha perdut la vida aquest cap de setmana en un accident de trànsit. Va ser la matinada de diumenge en un sinistre que sembla fortuït, per tant, sense cap altre vehicle implicat.
Ha ocorregut a Solla, a la via en direcció al port i a les proximitats d'un davallador del tramvia. Se sospita que el motorista ha perdut el control i ha xocat contra el pal de la catenària. Tot d'una, el vehicle hauria quedat al bell mig de la via i s'hauria cremat. L'avís s'ha rebut a través de l'alarma del mòbil, que s'activa automàticament en cas d'accident. Segons informa el SAMU 061, fins al lloc s'han desplaçat una unitat de suport vital avançat i una de bàsica, a més de bombers i policia local, però els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida i n'han certificat la mort.
Un incendi aquest diumenge cap vespre en una casa de Maó del barri del Sant Joan ha encès totes les alarmes entre els veïnats.
L'edifici, que es troba abandonat i ocupat, ha quedat molt afectat després de calar-se foc. Segons els bombers, ha estat precisament la persona que l'ocupava qui hauria provocat l'incendi. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat la Policia Nacional, la policia local i els bombers. Els serveis d'emergència hi varen haver d'anar dues vegades durant el dia d'ahir. La ràpida intervenció dels bombers, però, ha permès que el foc no es propagués a les cases del costat i la zona ha quedat acordonada i la casa precintada.
I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia garanteix la seguretat a les zones de Sarrosa i la Xanga després de l'enfonsament d'una embarcació aquest divendres a prop d'Es Botafoc.
Després d'una inspecció tècnica amb responsables d'emergències i capitania marítima, s'ha determinat que no hi ha risc per a la ciutadania ni afectació rellevant per al medi ambient i les plazes ja han reobert en normalitat. A partir de demà, el consistori activarà un dispositiu extraordinari de neteja per retirar restes sòlides del sinistre amb un cost estimat de 15.000 euros que reclamaran el propietari de l'embarcació.
Escoltau l'informatiu Matí d'IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual actual,
de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:15. L'Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Balears ha convocat dues concentracions, avui al Cúdia i demà a Palma, per reivindicar l'atenció primària. Ahir, precisament, va ser el dia d'aquesta especialitat i l'entitat reclama un servei de qualitat, accessible i participatiu. Tot això quan l'espera per veure un metge és de 7 dies a les Balears, segons el baròmetre sanitari del Ministeri, amb més demora en les consultes telefòniques que en les presencials, una dada que es podria reduir encara més si es completen les plantilles en els centres de salut. Així ho reclamarà el Sindicat de Tècnics d'Infermeria avui a la Conselleria en una reunió. Laura Benrell.
A les Balears hi ha 162 centres de salut i unitats bàsiques. Entre tots sumen just un centenar de tècnics d'infermeria. Es distribueixen segons les necessitats i això suposa que alguns centres no compten amb aquesta figura clau per l'atenció bàsica i la supervisió de les cures als pacients. Alejandro Juana, secretari d'Acció Sindical d'USAE Balears.
Y habría que aumentarlos en unos 50 o 60 TKs más para la atención primaria. Teniendo en cuenta que hay técnicos, hay centros que solo hay un técnico en cuidado de enfermería para todo el centro, ¿eh? Si esa persona un día, por motivos X, se pide un día libre o una baja, sus tareas se quedan sin realizar cuando el centro sigue trabajando, porque dentro de nuestras funciones está el controlar el buen funcionamiento de todo el centro.
El sindicat apunta que les plantilles no s'han adaptat a l'augment de la població actual i que es fa més necessària que mai la contractació d'aquests tècnics. Posa com a exemple el Centre de Salut d'Arquitecte Bennàsser de Palma, amb un dels majors volums de feina.
Estamos hablando de un volumen de 90 a 100 analíticas diarias. Todo eso hay que tramitarlo y que tienen dos técnicos o tres técnicos, o en el caso de Arquitecto Bennàsser, cuatro. Pero las plantillas no se han redimensionado al volumen que venía la... o que se ha redimensionado a la población. Facilitaría que el resto de profesionales fueran más descargados y poder aumentar pacientes en lo que son las agendas y no tener que sobresaturar a los que ya hay.
A més, Alejandro Juan defensa que la incorporació d'aquest sanitari suposaria una millora en l'atenció al pacient i alleugerir les urgències dels hospitals, a més de poder ampliar els serveis.
El técnico en cuidado de enfermería podría desarrollar funciones dentro de, por ejemplo, ir a atención domiciliaria a controlar constantes básicas y luego en los programas que tenemos de educación de la salud, que son las rutas saludables, también los técnicos en cuidado de enfermería pueden acompañar o bien a la enfermera o bien al fisio a hacer todas las rutas que se hacen dentro de la ciudad de Palma.
El sindicat USAE es reunirà avui amb la Conselleria de Salut per presentar un decàleg amb 27 punts. Inclou la creació de la figura de coordinador de tècnics d'atenció primària, l'abonament per desplaçament als professionals que en una mateixa jornada han de canviar de centre de treball i també la declaració de places de difícil cobertura a Menorca, com ja s'ha fet amb altres especialitats.
I també el sindicat d'infermeria, el SATSE, lamenta la precarietat laboral que pateixen les infermeres i els fisioterapeutes. Dificultat per conciliar canvis de torn i guàrdies, a més de l'elevat cost de vida de les Balears. N'hi ha que fins i tot tornen a la península o que s'ho plantegen.
Així és, de fet, l'enquesta realitzada per SATSE confirma que el 66% dels infermers, infermeres també i fisioterapeutes, no descarten, fins i tot, abandonar la professió per poder conciliar. L'aprovació de l'Estatut Marc en l'àmbit nacional permetrà millores. Carmen Ortiz, coordinadora d'Igualtat, SATSE Balears.
Todas las comunidades autónomas estarán obligadas a ese plan de conciliación y nosotros exigiremos la inmediata constitución de todas las mesas para que eso se haga. No tener que elegir entre trabajar o cuidar de nuestras familias, porque hasta donde yo sé, hijos tenemos unos, no tenemos todos, pero padres tenemos todos. Y esas somos nosotras, las mujeres, las que mayoritariamente seguimos cuidando de nuestros familiares.
I tot perquè els problemes principals a l'hora de conciliar tenen a veure directament amb la falta de personal, els canvis de torn imprevistos, treballar també en caps de setmana.
Cuando una enfermera disfruta o coge una reducción de jornada donde le reducen el sueldo, si a esa enfermera inmediatamente no la sustituyen, y podemos estar hablando de meses donde no sustituyen a esa enfermera, el resto de compañeras están asumiendo esos pacientes. Entonces, esa sobrecarga hace que lleguen a sus casas muertas, reventadas de trabajar con esa sobrecarga laboral. Y eso, a su vez, hace que a su familia no le puedan atender como toca.
Per tant, un pla de conciliació que diuen és imprescindible per una sanitat pública de qualitat. Asseguren més del 55% dels professionals coincideixen que la salut mental se n'ha ressentit, de fet, i així com la seva economia, perquè han de contractar cuidadors que s'ocupin de la seva família.
Són les 8 i 20 minuts. Avui també destacam que les Balears són el territori on més habitatges es venen a estrangers. 3 de cada 10 residències les compren persones de fora. L'alemany és el principal comprador estranger, seguit del britànic, l'italià, el suec i el francès.
Els habitatges més cars, els de més de 500.000 euros, van enfregar el 42% el darrer any. Les immobiliàries preveuen que la tendència augmenti per la guerra a l'Orient Mitjà, ja que molts inversors volen fugir de països en conflicte. Ho explica Daniel Arenas, que és el president de l'associació d'immobiliàries Avini.
Tenen por. No s'esperava ningú a aquesta situació. Ells sempre els han venut allà que és un lloc segur. Al final hem vist que no ho estan, i tenen por de tornar-hi.
De fet, els clients sol·liciten cases més grans i poden pagar preus més elevats. A més d'una àrea per treballar, els nou compradors volen, per exemple, altres espais com, per exemple, un gimnàs.
Hem notat que hi ha molta més gent que està trobant, cercant cases més àmplies perquè volen viure aquí tot l'any, no? Amb la família, amb els nens, no? I sobretot demanen espai per poder treballar des de casa, demanen un despatx.
I atenció, perquè avui s'obre el termini per sol·licitar plaça en educació infantil de 0 a 3 anys per al curs que ve, el 2026-2027. La Conselleria d'Educació preveu autoritzar 1.200 places més respecte del curs actual.
I d'aquestes hem de dir que 500 seran públiques i 700 concertades. Amb aquesta ampliació hi haurà una disposició de les famílies unes 15.300 places gratuïtes a totes les Balears, apunta el comunicat.
I Peter Magyar és el nom propi d'aquest dia, d'aquest dilluns, perquè ha guanyat les eleccions a Hongria amb més del 50% dels vots i el seu partit, Tisza, tindrà 138 dels 199 escons a la cambra. D'aquesta manera, el conservador posa punt final als gairebé 16 anys de govern de Viktor Orbán i podrà tirar enrere el sistema autoritari impulsat pel seu predecessor, que va modificar la Constitució per reformar la llei electoral a favor seu. Es tracta d'uns resultats que marcaran el camí d'Hongria, però també el de la Unió Europea.
Perquè recordem que el fins ara president hongarès ha estat el més crític dels 27 i ha bloquejat o dificultat fins i tot algunes iniciatives, com ara paquets d'ajuda a Ucraïna. Entre altres coses, l'ultranacionalista havia vetat un préstec de 90.000 milions d'euros de la Unió per a Kiev, amb els vots escrutats a la mà. En tot cas, Magyar ha fet el seu primer discurs. Ha estat davant milers de persones i amb el Parlament hongarès al darrere ha assegurat que aquesta nit els hongaresos han dit que sí a Europa i a Hongria. Han dit que sí, ha afegit, i que ell els representi i que posi el país en ordre. Per part seva, Orbán ha reconegut la derrota. Ha assegurat que els resultats són dolorosos. Ara bé, ha apuntat que, tot i no tenir poder, continuarà fent feina pel poble.
Hem de dir que aquest gest d'Orbán és important perquè alguns experts havien dit que tal vegada podria no reconèixer aquesta victòria. Finalment sí que ho ha fet, aquesta victòria de Magyar. Sigui com sigui, també són uns resultats importantíssims per la Unió Europea i els principals líders s'han mostrat satisfets amb la victòria del conservador.
De fet, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que Hongria reprengui aquest camí cap a Europa és bo i ha dit que així la Unió s'enforteix. Per part seva, Roberta Metsola, la presidenta del Parlament Europeu, ha dit que el lloc d'Hongria està al cor d'Europa. També s'ha pronunciat el president del Consell, Antonio Costa. Ha posat en relleu la participació rècord, recorden que ha assolit pràcticament el 80%, cosa que es tradueix en més de 4.400.000 persones, i ha assegurat que desitja fer feina en estreta col·laboració amb Magyar.
També han celebrat la victòria del líder de Tisza els presidents i primers ministres europeus. Entre ells destaca l'ucraïnès Volodymyr Zelensky, que en un missatge a X ha assegurat que sempre han aspirat a mantenir bones relacions amb Hongria i desitja fer una feina conjunta, constructiva i de benefici per a les dues nacions. Uns resultats que també han tingut repercussió a Espanya.
Tant és així que el president del govern central, Pedro Sánchez, ha dit que han guanyat Europa i els valors europeus. També s'ha expressat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha escrit que és una gran notícia i ha afirmat que els que creuen en la democràcia liberal, en l'estat de dret i en la necessitat d'ajudar Ucraïna tenen motius, ha dit, per a ser optimistes.
Així arribarem a les 8:25, ara als esports.
Informatiu Matí. Esports.
I avui també dia important perquè el Mallorca surt del descens i Vedat Muriqi és el màxim golejador de la història del club. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La victòria per 3-0 contra el Rayo Vallecano fa que els vermells amb 34 punts acabin la jornada fora de la zona de descens. Un triomf que té un nom propi, el del davanter Vedat Muriqi, que amb els dos gols anotats ahir es converteix amb 55 dianes en el màxim golejador de la història del Mallorca Primera Divisió, superant així a Samuel Eto'o, que en va marcar 54. Jan Virgili sentenciava el partit amb el tercer gol, el primer del català amb la camiseta del Mallorca. Sentim, però, el protagonista Vedat Muriqi.
Tenía clarísimo que quiero ser una de las leyendas de ese equipo. Gracias a esa gente, gracias al staff, a mis compañeros, todo que hoy he cumplido uno de mis sueños. Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo. La verdad, estoy muy, muy orgulloso de mí mismo.
El Mallorca, que afrontava el partit en zona de descens després dels resultats anteriors dels rivals més directes en la lluita per la permanència, va aconseguir la que és una victòria molt important de cara a l'objectiu de final de temporada. És Vedat Muriqi.
Muy importante, la verdad. Ayer ha sido un día muy interesante porque jugaban nuestros rivales, entre comillas, partida, pero Alaves empató, Sevilla ganó, no sé qué, y de repente dormimos en descenso. Pues ha sido un poco interesante, pero nosotros, sabiendo cómo jugamos y cómo apretamos en ese campo que nuestros aficionados, pues hemos hecho muy buen trabajo y ahora ya estamos fuera de descenso.
Martín de Michelis es va desfer en elogis cap al davanter kosovar, però té clar que és ara per ara el que ha d'ocupar el cap dels jugadors.
La salvació. Perdona per mi resposta tan corta a una hermosa pregunta. La salvació. És un orgullo poder estar acá y ver que se transformó en el goleador histórico de la institución con 55 por encima de una leyenda como es Samuel Eto'o. Sus 55 goles no reflejan la humildad y la corazonada que tiene él para con todos. Está preocupándose en muchos aspectos grupales por encima de lo individual y eso lo hace el jugador que es porque entrega todo por el equipo.
El pròxim partit del Mallorca serà d'aquí 9 dies, el dimarts dia 21, amb la visita del València a Somos. I a més de la victòria del Mallorca, ahir també es varen jugar aquests altres partits. Osasuna 1, Betis 1, la victòria del Real Oviedo 0-3 al camp del Celta de Vigo, victòria també a domicili del Villarreal 1-2 contra l'Atlètic. Avui, la jornada 31, la tancarà el partit entre el Levant i Getafe. Més futbol, la Primera Federació, victòria de l'U d'Eivissa per 2-1 contra el Torremolinos en gols de Javi Eslava i Frank Castillo. Amb aquests 3 punts, el conjunt blau-cel és 11 amb 43 punts. Sentim l'entrenador Miguel Álvarez.
Hemos entrado mal al partido, pero creo que también hay que resaltar el comportamiento que ha tenido el equipo, que ya últimamente no habíamos remontado nunca, pero sí que habíamos como el día 0-2 de Alcorcón, y creo que el equipo se ha rehecho y sobre todo creo que la segunda parte creo que hemos sido muy superiores al rival. Al final, cuando los chicos tienen tranquilidad, los entrenadores tenemos tranquilidad, somos mejores entrenadores y mejores jugadores.
La segona federació, derrotes de l'Andratx, Eivissa i Porreres, que ja és matemàticament equip de tercera federació després de perdre per 2-0 al camp del Barbastre. La Societat Esportiva va perdre en temps afegit per 2-1 al camp del Reus i l'Andratx va ser golejat per l'Atlètic Balears 5-1 al derbi jugat a l'estadi Balears. Sentim a Luis Blanco, tècnic del conjunt blau cel, i José Contreras, entrenador de l'Andratx.
A estas alturas no podemos dar pasos atrás. Ya todos los pasos que demos tienen que ser hacia adelante. Siento que el nivel individual de los jugadores está creciendo y yo creo que esto va a ser importantísimo aquí a final de temporada.
A nivel defensivo no ha sido nuestro mejor día porque nosotros nos caracterizamos por ser un equipo muy solidario en defensa y que nos cuesta meternos goles y hoy la verdad que no hemos estado a la altura del partido.
I el Poblense va guanyar per 2-1 al Torrent i es manté tercer a la classificació amb 53 punts. En bàsquet, l'Azul Marino és a dues victòries d'ascendir a la màxima categoria femenina del bàsquet. L'equip mallorquí va guanyar la Salle Melilla per 63-94. Destacar el partit de dues mallorquines, Maria Espanya amb 21 punts i Alba Torrents en 15. A primera fe, pel Palmer Bàsquet va perdre Son Mos contra el Coe, el Melilla, per 75-82. Una derrota que complica el futur del conjunt palmesà a la categoria. I a la segona fe, la victòria del Clas Sant Antoni a la pista del Salou per 59-96. Fa que els eivissencs arribin amb opcions de ser campions a la darrera jornada.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Han sonat les senyals horàries de les 8:30. Això vol dir que és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dilluns. Les Balears són la comunitat autònoma amb més reserves marines protegides i els pescadors professionals demanen estendre-les encara més.
Una quarta part d'aigües interiors ja tenen prohibida la pesca d'arrossegament perquè es regulen per aquesta figura de protecció. Això, a la llarga, permet fer captures de mida més grossa.
A la crònica internacional, Peter Madjar ha guanyat les eleccions a Hongria posant punt final als gairebé 16 anys de govern de l'antieuropeista Viktor Orbán.
És un canvi de rumb important d'un país que en els darrers anys ha tingut posicions pròximes a la Rússia de Putin i als Estats Units de Trump, cosa que han celebrat els líders de la Unió Europea.
D'aquí una estona, a les 8:45, serà el torn de la informació de cada illa a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa, la petita i mitjana empresa de les Pitiuses, alerta de la falta de personal que pateix el sector de la reparació de vehicles a l'illa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Informa a la Pimef que el llistat d'espera per als clients torna a ser d'entre 2 i 3 mesos. Tot això, i a causa de la manca de mecànics, asseguren els empresaris que les facturacions són baixes. I això s'explica perquè, com que hi ha molt pocs professionals, hi ha grans llistat d'espera per les reparacions, però s'està duent a terme molt poca feina als tallers.
A Menorca, un incendi aquest diumenge cap vespre a una casa de Mahó ha encès totes les alarmes entre els veïnats. Etzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'edifici que es troba abandonat i ocupat ha quedat molt afectat després de calar-se foc. Segons els bombers, ha estat precisament la persona que l'ocupava qui hauria provocat l'incendi. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat Policia Nacional, Policia Local i també els bombers. Precisament la ràpida intervenció dels serveis d'emergència ha permès que el foc no es propagués a les cases del costat. La zona ha quedat acordonada i la casa precintada.
I a Mallorca s'acceleren els tràmits per la construcció de la nova ronda de Sencelles. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El Consell de Mallorca ha aprovat per unanimitat la declaració de la Ronda de Sencelles com a projecte d'especial interès estratègic per tal d'accelerar-ne la tramitació i la posterior execució. En aquest cas, l'Ajuntament proposa que les obres comencin l'any que ve.
Són les 8:32. Ara dediquem l'entrevista del dia a les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Fa pocs dies, el Fons Monetari Internacional advertia dels perjudicis econòmics duradors en l'economia. Certament, més de 40 dies de bombardejos i atacs amb milers de morts i ferits han alterat les borses, han fet escalar els preus dels combustibles amb afectacions a tots els sectors productius. De fet, aquesta matinada, el barril de petroli Brent es torna a disparar, supera de nou els $100. D'aquesta incertesa i de com ens pot afectar el conflicte, en volem parlar ara amb Raymond Torres, que és director de conjuntura de Funcas. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Espanya pateix aquestes conseqüències econòmiques i segurament les patirà en un futur, però ho fa més o menys que altres països de l'entorn.
Bueno, en principio algo menos. El impacto será algo menor que en otros países de nuestro entorno. Básicamente porque la dependencia de las energías fósiles es menor también. Afortunadamente se ha invertido en energías renovables y por eso, por ejemplo, el precio de la electricidad, no olvidemos que el gas entra en el mix de producción de electricidad y el gas está muy caro, pero como han entrado muchas energías renovables, estamos hablando de un precio de la electricidad que se sitúa, por ejemplo, con respecto a Italia, en menos de la tercera parte del precio que están pagando las empresas o las personas, los consumidores italianos. Y eso es una ventaja, pero bueno, no nos engañemos, vamos a sufrir también aquí y estamos ya sufriendo el impacto de una crisis muy grave.
S'ha firmat o es va firmar un alto el foc, però aquestes darreres hores el diàleg entre els Estats Units i l'Iran han tornat a quedar bloquejat. Amb aquesta situació tan fràgil, quines previsions es fan pels pròxims mesos? M'imagino que és molt complicat fer previsions econòmiques quan depèn d'un factor tan extern a l'economia com seria aquest conflicte, però així i tot, quines previsions faríem per la resta de l'any, per aquest 2026?
Sí, por supuesto, es muy, muy complicado, pero sabemos ya algunas cosas. Y por ejemplo, sabemos que esta guerra ha tenido ya un impacto muy importante y muy grave en los activos productivos de toda la región, de todo el Golfo Pérsico. Según la Agencia Internacional de la Energía, hay 75 instalaciones de producción de yacimientos, de extracción de petróleo, de gas, dañadas por los misiles o los drones, y por tanto sabemos ya que el potencial productivo y el potencial de exportador de Oriente Medio va a ser menor durante un cierto tiempo. Por ejemplo, el mayor yacimiento de gas del mundo, que comparten Qatar e Irán, está gravemente destruido en parte y se tardará entre 3 y 5 años para una vuelta a la normalidad. Y por tanto sabemos que incluso si se firmara un acuerdo de paz inmediatamente en las próximas horas, algo que parece muy improbable en este momento, pero incluso en ese caso optimista, todavía la crisis tendría una cierta repercusión durante los próximos meses. Nosotros, por ejemplo, estimamos que bajo hipótesis relativamente optimistas, en el caso de España, del conjunto de España, la inflación estaría por encima del 3% de aquí hasta finales de año y el crecimiento sería algo menos de lo que se había anticipado. La previsión inicial era de un 2,5% aproximadamente, pero perderemos fácilmente 2 décimas y sobre todo la base, digamos, para seguir creciendo el año que viene también será inferior.
Per tant, s'espera certa inflació, però en tot cas parlaríem de dades encara bastant més baixes que les que es van viure durant la guerra d'Ucraïna, on van ser molt més elevades. Els efectes, per tant, sembla que no seran tan negatius com en aquell cas.
Sí, porque, bueno, incluso bajo hipótesis optimistas podríamos hablar de una inflación del 6%, que ya sería mucho más que el 3% que estoy diciendo, pero menos efectivamente que hace 4 años después de la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Básicamente porque el choque energético de la guerra de Ucrania coincidió con un consumo en todo el planeta boyante después de la pandemia. Es decir, la humanidad salió de la pandemia con mucho ahorro acumulado porque no habíamos podido consumir durante los periodos de confinamiento y posteriormente se desembalsó todo ese consumo latente, lo cual estimuló la demanda y la economía y eso coincidió con el choque energético y por eso tuvimos tasas de inflación de doble dígito, no solamente en España, pero en muchos países, ¿no? Y en este caso el punto de partida es distinto que en el momento de la guerra en Ucrania. Estamos hablando de una, por ejemplo, una economía europea, bueno, mucho más débil, crecía potentemente en el año 22, ya en el caso de Alemania está estancada, por ejemplo. Francia tiene grandes dificultades para mantener su crecimiento, lo mismo Italia. España es un poco una excepción. Estados Unidos está más bien en desaceleración y China tampoco, su mercado interno se va expandiendo lo mismo que lo hizo hace 4 años. Por tanto, el conjunto de la economía mundial, de todas formas, no tiene el mismo dinamismo y eso hace que normalmente el plus de inflación no va a ser tan grave. Ahora bien, por supuesto, si el conflicto se extendiera y se agravara, entonces, pues por supuesto, ahí tendríamos un incremento adicional de precios energéticos, de fertilizantes, que es muy grave para la cesta de la compra, y de todo tipo de materias primas que entran en el sistema productivo, y esto podría agravar mucho la situación.
Per últim, vos volíem parlar d'un sector molt important aquí a les Balears, com és el turisme, però que també ho és cada vegada més a Espanya, cada vegada té més pes a tot el país. Hem de dir que les previsions d'Excel Tour, que vam conèixer fa un pocs dies, revisava fins i tot a l'alça les perspectives per una possible desviació de persones que havien anat a altres destinacions i finalment s'esperava que poguessin visitar les Balears i Espanya. Quines previsions teniu vosaltres, perquè que, clar, també hi ha un altre factor molt important, com són els hidrocarburs, que afecta molt el trànsit aeri, a la mobilitat entre països. Per tant, què hem d'esperar una mica en aquest sector tan important?
Sí, sí. Bueno, efectivamente, ya constatamos un cierto efecto desvío, por lo menos mayor interés por visitar Baleares, España, el conjunto del territorio, como consecuencia de la desafección de la parte este del Mediterráneo y sobre todo las zonas de conflicto. Incluso se están dando casos de personas que residen en los países del Golfo que prefieren venir a pasar una temporada posiblemente larga fuera de sus países y España podría ser uno de los destinos, ¿no? Eso es del lado positivo, pero lo que está complicando este escenario son dos cosas. Primero, lo habéis apuntado en el informativo, y es que en algunos lugares, también, por ejemplo, en Baleares, bueno, pues hay una cierta, en algunos meses del año, una cierta saturación. Es difícil atraer mucho más turismo cuando ya hemos recibido el año pasado más de 90 millones de visitantes. Pero aparte de eso, hay el factor más grave todavía, que es el encarecimiento del queroseno, que bueno, está dejando en tierra muchos vuelos en Asia, y poco a poco esa escasez de combustible para los aviones puede afectar también los vuelos en la propia Europa Occidental y la llegada de turistas de destinos muy lejanos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Italia que hay dos o tres aeropuertos pequeños que han tenido que cerrar por falta de queroseno, y sabemos también que si el conflicto se extendiera por más de un mes y la escasez de queroseno persistiera, pues esto afectaría el tráfico aéreo internacional. Entonces, bueno, ahí tenemos que estar vigilantes, ¿no? O sea, va a depender igualmente de cuánto dura el conflicto y cuánto afecta los lugares donde se produce y se refina queroseno.
Moltes incerteses, per tant, encara. Raymond Torres, director de conjuntura de Funcas, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'Ivetres Ràdio.
Moltes gràcies, bon dia.
I continuem parlant ara d'aquesta crònica internacional i de la situació amb el conflicte, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a l'exèrcit el tancament perimetral de l'estret d'Hormuz. El mandatari ha advertit que l'armada nord-americana interceptarà en aigües internacionals qualsevol vaixell que hagi pagat a l'Iran per travessar aquest enclavament.
Trump ha avançat que altres països se sumaran també a aquest bloqueig, encara que no especifica quins. Anglaterra, de fet, ja ha anunciat, per exemple, que no hi participarà, i pel que fa als terminis, assegurar que el bloqueig a l'estret començarà aviat. El president nord-americà respon d'aquesta manera el fracàs a les negociacions d'aquest dissabte a Islamabad entre les delegacions de tots dos països, en què Trump ha assegurat que s'acordaren la major part dels punts, excepte el nuclear, després de més de 20 hores de diàleg.
And that country will not have nuclear weapons. Most countries shouldn't be allowed.
I deia, aquest país, en referència a l'Iran, no tindrà armes nuclears. A la majoria dels països no se'ls hauria de permetre, però aquest país no les tindrà mai.
Són les 8:42 minuts, ara sortim a l'exterior. Perquè la Fundació de Banc de Sang i Teixits i el Consell de Mallorca organitzen una jornada de recollida de sang. Els participants podran rebre una invitació per una de les funcions de l'òpera del Teatre Principal de Palma, La Voix Humaine, que es representarà els dies 24 i 25 d'abril en aquest teatre. De fet, com dèiem, aquesta recollida serà en aquest punt tan especial, avui, hora baixa, de 4 a 6 del vespre. Per conèixer més detalls, connectam amb la seu de la Fundació Banc de Sang i Teixits. Allà hi tenim el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
Bon dia. Aquesta primera hora del matí hem pogut parlar amb els donants més matiners. Per exemple, en dos joves que han vengut junts són na Carla, que donarà per segona vegada, i l'Alejandro, que serà el seu primer pic. També han recollit el testimoni d'en Santiago, que fa 4 anys que cada dos o tres mesos ve a donar plaquetes.
La primera vegada que vaig anar a donar sang va ser perquè va venir el bus a la UIP, i bueno, vaig estar mirant que les reserves justament de B positiu estaven baixes, i em fa molta por les agulles, però vaig dir, bueno, és que ja que les reserves estan baixes, jo soc B positiu i puc donar sang, pues, per què no, donar-ne?
Mi amiga me comentó que había tipo escasez en cuanto a donaciones de sangre y dije, por ayudar no cuesta nada y es algo que, no sé, puede ayudar a mucha gente.
Me hace sentir muy bien saber que puedo ayudar a más gente que necesita placas y necesita a lo mejor una mano en esto. Es muy importante.
Unes donacions que són ben necessàries, i és que després de Setmana Santa l'entitat va fer una crida perquè les reserves de sang i plasma estaven sota mínims. Maria Teresa Jiménez és la directora científica del Banc de Sang i Teixits.
Tendríamos que tener 365 seropositivos y tenemos solo 187. Y tendríamos que tener 350 A positivos y tenemos solo 91. Las reservas están extremadamente bajas, muy críticas. Así que cualquier persona que nos esté escuchando, aunque no sepa su grupo sanguíneo y no sea donante, por favor que se acerque a donar.
I d'aquí queda aquesta crida, sempre en fa falta, però en aquests moments encara més. Així arribarem a les 8:45 minuts, tot d'una, aquí, a IB3, les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. S'acceleren els tràmits per a la construcció de la nova ronda de Sencelles. El Consell Insular ha aprovat per unanimitat la declaració com a projecte d'especial interès estratègic per tal d'accelerar-ne la tramitació i la posterior execució. En aquest cas, l'Ajuntament proposa que les obres comencin l'any que ve. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions abans, però volem saber com circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara trobem retencions des d'arribada a Palma, des de l'autopista d'Inca, i també retencions a la via de Cintura. En sentit Andratx, des de l'Estadi de Leà fins a la sortida cap a la carretera de Solla, i en sentit cap a l'aeroport, a la zona de les escoles. És tot per ara. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, s'acceleren els tràmits per a la construcció de la nova ronda de Sencelles. Després d'anys damunt la taula, finalment s'ha aprovat una iniciativa que permet agilitzar-ne el procés. Es tracta d'una reivindicació històrica per desviar el trànsit pel nord del poble. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. El Consell de Mallorca ha aprovat per unanimitat la declaració de la ronda de Sencelles com a projecte especial d'interès estratègic per tal d'accelerar-ne la tramitació i la posterior execució. En aquest cas, l'Ajuntament proposa que les obres comencin l'any que ve. Joan Carles Bar és el Batla.
Fa que aquest projecte passi a ser preferent, i això vol dir que pugui passar davant altres projectes que no són tan prioritaris, i és en la confiança de que això sigui una realitat, doncs dins el 2027 se pugui començar a construir.
L'Ajuntament assegura que no fomentarà la construcció de noves àrees urbanes.
La ronda, si el poble hagués de créixer urbanísticament fins allà, és una quantitat enorme de terreny que faria, bueno, seria un creixement que, vull dir, ni se contempla, no? que ningú s'ho pugui plantejar en això.
La idea fa més de 25 anys que es va posar damunt la taula. Molts dels cotxes que van de poble en poble han de passar pel centre i això dificulta la convivència. D'aquesta manera, segons la proposta de l'Ajuntament, es desviaria el trànsit per la zona nord.
Però és que sí, perquè passa molt de tràfic i per nens petits i això, que aquí en el poble n'hi ha bastant. Això és important, perquè qual cop hi ha hagut més d'un susto...
Quanto antes mejor, això ja fa... Una paraula, és un caos circulatori de camions grossos i autocars, ja s'hauria d'haver fet. Però moltes tonantes.
La seguretat, hi ha molts de nens que juguen això, però també per que conduiria obres, llevar més paisatge i bé, tot s'hauria de mirar perquè té bastant de pros i contras.
A l'espera d'establir un calendari clar d'execució, l'objectiu és que sigui una realitat com més aviat millor.
Mentrestant, a Manacor, la plaça de Set Verdures travessa un dels moments més crítics, el que durant dècades va ser a punt d'activitat comercial, presenta una imatge gairebé buida, amb la majoria de les parades tancades i només uns pocs negocis resistint al pas del temps. L'expansió de les grans superfícies i els horaris d'obertura, en aquest cas només els matins, resten clients del mercat municipal basat en productes tradicionals de temporada. L'Ajuntament pretén intervenir-hi per revitalitzar aquest espai històric i mai exempt de polèmica.
Sí, perquè el 1999 es va esbocar l'antiga estructura de ferro per construir el mercat que avui encara dona fesonomia a aquesta plaça. Ara, els pocs placers i placeres que encara resisteixen només venen dues parades de verdures i hortalisses, una carnisseria, una peixateria, un forn i plats de pasta fresca esperant un impuls per dinamitzar aquest espai. Biel Bausà i Maria Santandreu.
La plaça de les verdures viu un moment bastant crític. Jo crec que està a suci.
Ara està en un moment crític perquè la gent pues, no s'adapta... Bueno, nosaltres no ens hem adaptat per quins horaris de provar qualque temporada o pitjora baixa, això no ha anat bé. Pues, tot buix, molta brutó, tot abandonat, coses espanyades, allà baix no digamos.
Tots coincideixen que la irrupció de grans superfícies és un dels factors que més mal els fa. Molts reclamen una moratòria de supermercats.
És que som a plaça, som aquí per revertir això, també. Vull dir, no hem de tenir un discurs derrotista, sinó que hem d'estar animats per venir aquí a obrir i dir ben clar que som aquí per anar en contra de totes aquestes grans superfícies que s'han deixat obrir.
Els horaris d'obertura i les poques places d'aparcament condicionen l'afluència de clients. És per això que l'Ajuntament ha obert la possibilitat que puguin obrir els hores baixes. Una altra de les solucions és que alguns dels espais buits d'una part de la plaça es dediquin a les tapes. N'Antònia, que és placera de tota la vida, no ho té clar.
El tapeo funcionarà, però els nostres puestos no. La gent que vengui a fer tapeo no ve a comprar.
I l'únic peixater de la plaça de Ses Verdures, Ramon Cabot, desmenteix la manca d'aparcaments.
Per mala informació o poca informació, que se pensen que no poden arribar en cotxe. I poden arribar perfectament, el que passa que d'aquí cap a més enrere no poden, però poden arribar, i de fet hi ha aquesta zona ZPR que per 10 cèntims poden estar una hora i moltes vegades per desconeixement.
Entre les receptes per evitar el tancament de sa plaça...
Sa manera de consumir de sa gent és cada vegada menjar més preparat. Nosaltres venem producte, no venem plats fets. I és això el que la gent d'ara. No saben fer menjar, no saben fer un tombet.
Fer impossible que s'obrin grans superfícies. I punt. Ja poden xerrar de si venim a pintar, si venim a arreglar un trispal, si posen un cartellet... Això és el tema. Que se protegeixi el producte local.
Avui el mercat municipal disposa de 13 parades actives setmanalment. Ara bé, gairebé la meitat d'aquests espais només s'ocupen els dissabtes, així que durant la setmana laboral en realitat són 7 les parades que hi ha actives. Si un agricultor vol ser placer a Manacor, ha de pagar entre 50 i 138 euros mensuals amb llum i aigua inclosos.
I seguim a Manacor perquè l'Ajuntament unifica criteris per homogeneitzar les façanes i finestres dels immobles de la ciutat. Es tracta d'evitar colors estridents i que se segueixi una gamma cromàtica en tons verds, blaus, marrons o grisos.
Els edificis que ja estan construïts quedaran com estan, no hauran de modificar res, però els nous projectes s'hauran d'adaptar a una nova resolució del consistori. Núria Hinojosa és delegada d'Urbanisme a l'Ajuntament de Manacor.
Homogeneïtzar aquests criteris per donar seguretat jurídica tant als promotors com als arquitectes que redacten els projectes, amb intenció, per suposat, de reduir deficiències innecessàries i també per integrar paisatgísticament els nostres entorns, tant de la ciutat com també del camp.
Una mesura que afecta el centre antic de Manacor, el nucli de Fortàrits, els terrenys en sòl rústic i els edificis catalogats o protegits.
Tant de les fusteries exteriors com també les interiors, tot el que són fusteries, però també el sòl rústic. No? Crec que és important definir-ho bé per evitar, com dèiem, els tons estridents, però també sobretot per això, per donar aquesta seguretat jurídica, per no haver de perdre els temps a l'hora de notificar unes deficiències que entenem que portant aquesta concreció podem evitar segur.
Al carrer la majoria dels veïnats hi coincideixen, és millor unificar criteris.
Aquí a Manacor no ho han cuidat mai.
perquè han fet quadrats, han fet triàngul i han fet moltes coses. Ara veurem si ho poden aconseguir i veiem un poble un poc més guapo.
Beníssim, beníssim. És el que toqui, que tot més o menys estigui dit més, si és una barriada ja més o menys antiga, sí, que és molt més guapo, que tot sigui una cosa més uniforme.
M'agrada més d'alumini, perquè duren més. I les de fusta són molt més complicades.
I colors?
Colors, m'agrada el verd, el marron.
Els materials també es tenen en compte: fusta, imitació de fusta, alumini o PVC, i la llargària dels nous balcons no ha de superar el 70% de l'amplada de la façana.
I un darrer punt, perquè el PSI considera poc fiable la xifra de 8.000 anuncis fraudulents retirats de la plataforma Airbnb, una dada portada pel president del Consell, Lluís Galmés, en el marc de l'acord signat el passat mes de juny contra el lloguer vacacional il·legal. D'aquesta manera, arribem a les 8:55. Continua la informació aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9. Ara és temps per la nostra agenda cultural, que començam amb una cita demà al Teatre Principal de Palma. Parlam d'un concert per commemorar el 250 aniversari de la contribució espanyola a la independència dels Estats Units. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. La Unitat de Música de la Comandància General de Balears, en col·laboració amb les de Melilla i de Canàries i també alumnes del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, seran els protagonistes d'aquest concert efemèride en què es combinaran obres de reconeguts compositors americans amb peces representatives del repertori militar espanyol. L'entrada és de franc i l'espectacle començarà a les 7 de l'hora baixa. També dimecres al Teatre Principal es posa en marxa una nova edició, ja en van 14, del Festival de Teatre Infantil de Mo, que fins diumenge oferirà una de les cites culturals més esperades per a totes les famílies i que implica agents públics, socials i escolars del municipi. En la seva programació, tant de sala com de carrer, enguany hi podrem trobar La Maleta, de Minúcia Teatre, La Maledicció del Bruixot, de la Pere Llimonera, i una cercavila a càrrec de l'orquestrina Volpini, del Sir Bové. Coordina la xarxa de teatre infantil i juvenil de les Balears. Teatre per infants també diumenge a Can Ventosa amb La Bruja Rechinadientes, de la companyia Catua i Galea Teatre, un muntatge inspirat en els clàssics contes de bruixes i en el folklore. També al Teatre d'Esborn, divendres, espectacle per a tots els públics, Opereta. És un muntatge de la companyia Coda Teatre, que porta la música a capella més enllà dels límits i reinterpreta els clàssics operístics com mai no s'han vist ni sentit. Estrenat el 2011 com una revolució del gènere, ara presenten una actualització més visual, més contemporània i encara més potent d'aquesta obra.
I aquests dies que hem estat tan pendents de l'expedició de l'Artemis, amb els ulls fixos a la Lluna, al cel, atenció a l'exposició que s'inaugura dijous a la nostra sala, L'Univers des d'Eivissa, una mostra de fotografies astronòmiques realitzades els darrers anys a l'illa pels membres de l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa.
Parlem d'una trentena d'imatges de diferents formats en què es poden veure nebuloses, galàxies, planetes i d'altres objectes celestes captats des dels observatoris del Puig dels Molins i també des de Calador, així com amb equips propis dels socis de l'agrupació. Algunes de les instantànies han estat fins i tot distingides per la NASA. L'exposició forma part dels actes amb els quals l'agrupació commemora enguany el seu 70 aniversari.
I passam ara dissabte, quan el principal d'Inca acollirà una cita ben destacada amb l'Orquestra de Cambra de Mallorca.
Thank you. Serà amb l'espectacle La dansa de Beethoven i Stravinsky amb el moviment com a element connector que unirà els dos compositors. El concert comptarà amb un solista d'excepció, el violinista peruà Eduardo Ríos, un dels membres més destacats de la seva generació a escala internacional, i començarà, a més, amb l'estrena absoluta de Preludi entre llums, del jove compositor mallorquí Vicente Olivares, que ha estat un encàrrec de l'orquestra. I acabam amb una darrera proposta per dijous, que serà el primer dels tres concerts amb entrades esgotades al gremi dels Siloé. El trio, format per Fito Robles, Xavi Roat i Jaco Betanzos, i el seu so propi, mescla de folk, pop i rock, han esgotat els tiquets per veure'ls dijous, divendres i dissabte a la sala principal del gremi.
Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar quines seran les notícies més destacades d'aquest dilluns. Les Balears són la comunitat autònoma amb més reserves marines protegides i els pescadors professionals demanen estendre-les encara més.
Una quarta part d'aigües interiors ja tenen prohibida la pesca d'arrossegament perquè es regulen per aquesta figura de protecció. Segons el director general de pesca, Antoni Grau, això a la llarga permet fer captures de mida més grossa.
Un carroi d'un quilo val molt més que 10 carrotges de 100 grans. Carrotges de 100 grans se venen com a dues ratlles per fer i un carrot d'un quilo, doncs, no sé, per tant, qui més li paguen a 25 euros el quilo. Això és essencial. Això és el benefici de la reserva.
I la notícia de la matinada ens arriba des d'Hongria, on el protagonista és Peter Madjar, ha guanyat les eleccions presidencials i posa punt final als gairebé 16 anys de govern de l'ultra-Victor.